són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel amb 10 graus i plovent. A la ciutat de Barcelona, 7 graus a Girona, 11 a Tarragona, 8 graus a Lleida, els mateixos que tenen a Figueres, a Berga. Tenen 4 graus més pluges avui al llarg del matí, especialment a les comarques del litoral, també cap al prelitoral i de forma dispersa a qualsevol altre punt del país. Per tant, un altre dia rúfol de vent, de temporal de mar i de neu al Pirineu. Paciència, que encara ens queden un parell de dies per començar a veure el sol. Ara us en donarem tots els detalls. Avui és dimarts, 22 de març.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrencarà, com sempre, amb tres protagonistes. El primer, l'Eloi Badia, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament de Barcelona, és qui ahir va sortir a defensar que la zona de baixes emissions avui és plenament vigent, com fins ahir, malgrat que el TSJ l'hagi tombada. Badia va sortir a explicar que la justícia va en sentit contrari al que està fent Europa, contra allò que la medicina està demostrant, que la contaminació mata i que ens fa posar malalts, i contra el model imperant de ciutats que ens està arribant. No esmenarem aquesta plana perquè en aquest mateix programa hem escoltat metges, investigadors, experts en diversos camps que en més d'una ocasió ens han explicat ja quins són els mals de la contaminació sobre la nostra salut. Només un, però, sobre la compareixença d'ahir de l'Ajuntament. La justícia no tomba la zona de baixes emissions perquè no li agradi o perquè negui que la contaminació sigui nociva. Ho fa perquè recrimina l'administració que no ho ha fet bé. Recordo que totes les multes del primer estat d'alarma s'han hagut de retornar perquè no es va fer bé. La justícia li ha acabat recordant una vegada més a l'administració que pot fer allò que cregui sempre que ho faci bé, és a dir, de manera justificada, de manera proporcionada, amb raó d'uns informes i no només d'una voluntat política, que també hi ha de ser i que és lícita, evidentment. En definitiva, que un fi no justifica uns mitjans. No crec que la decisió del TSJ sigui encertada, però la política ja fa temps que hauria d'haver après que partirà endavant fer-ho pel camí del dret. Tot recte no sempre és el camí més ràpid. Per cert, si ahir el TSJ ho va tombar, avui per què ens poden multar a la zona de baixes emissions? Té raó l'Ajuntament quan diu que aquesta zona de baixes emissions segueix vigent tot i la prohibició del TSJ. 8:45 i respon el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, i a 9:45 el Carles Folqui, el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, un dels que van portar aquesta ZB, que se'n diu, a la justícia, també hi dirà la seva. L'altre protagonista del dia serà la Conxita Peña, que és la degana del Col·legi de Treball Social de Catalunya. Les i els treballadors socials d'aquest país han estat també una de les baules més dèbils del nostre sistema perquè no són prous, perquè no són prou reconeguts, perquè la feina que tenen és molt dura i perquè la crisi econòmica, la pandèmia i la crisi econòmica derivada de la pandèmia, aprofundida ara per la guerra, els està portant al límit. Avui volem parlar de la seva feina, del seu dia a dia, de com acompanyar els qui més pateixen. Ells sempre hi són, arribaran refugiats i hi seran. Els qui viuen en la marginalitat i les infravivendes afloren com a problema per un incendi, per exemple, com vam veure a la plaça Tetuan de Barcelona, i els treballadors socials hi són. Un desnonament d'una família vulnerable, hi són. Hi ha problemes de salut mental entre els professionals mèdics i també entre els treballadors socials, perquè són coixí i ajuda fonamental d'un sistema coix que no arriba a tot. Avui, que sortim de celebrar també en silenci el seu Dia Mundial, ho va ser a finals de la setmana passada, en volem parlar una estona. Finalment, escoltarem un testimoni, el del Pau Borràs. No és un dels molts catalans que, moguts per la humanitat, han decidit agafar el seu cotxe, la furgoneta, el taxi, l'autobús, el que sigui, i marxar fins a la frontera d'Ucraïna a buscar persones. Però avui escoltarem en Pau, que és d'aquests molts catalans que han fet un pas més. El pas següent, el d'obrir les portes de casa seva a algú que necessitava un sostre i no sabia on fer-ho, però sabia que volia viure en algun punt, en algun lloc on no caiguessin bombes. En Pau ha posat casa seva a disposició d'alguns d'aquests refugiats que han arribat a Catalunya. Parlarem amb ell del que implica aquesta experiència, de com la viuen a casa, de com ho viuen els refugiats que tenen acollits i de com els estan ajudant. Serà al voltant de les 10 del matí. Va, que posem el dia en solfa i començarem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, sapiguem quin temps ens espera. Us deia que aquí a la ciutat de Barcelona està plovent a aquesta hora del matí. No és l'únic lloc del país on ho fa. Què ens espera per aquest dimarts? Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada altra vegada amb precipitacions a molts punts del país, sobretot comarques del litoral i del prelitoral. I al llarg d'aquest matí, aquestes pluges, que no han de ser molt fortes, continuaran afectant aquestes zones. També arribaran a d'altres punts del país, tot i que a partir de mig matí migdia s'han d'obrir més clarianes cap a les comarques de Lleida i Pirineu, també més occidental. A la tarda, el risc de precipitacions afectaria sobretot la meitat sud de la costa i a la resta es poden obrir algunes clarianes, però no ens en podem pas refiar gaire, perquè continuarà bufant vent de llevant, vent humit, que va alimentant aquestes precipitacions. Temporal marítim al llarg de tota la costa i temperatures màximes avui molt semblants a les d'ahir. Valors al centre del dia entre els 12 i els 16 o 17 graus a aproximadament. De cara a demà, al matí encara amb alguna pluja, però demà a la tarda hi haurà moltes més clarianes.
Gràcies, Jordi. Sapiguem, per tant, també com se circula aquesta hora per les carreteres del país en aquest dimarts de pluja. Anem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora parlem de retencions habituals de les entrades cap a Barcelona. Les vies amb més congestió són les rondes en sentit Llobregat. Parlem de 8, fins a 8 quilòmetres i mig des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes per la B20, sobretot amb trams d'aturades fins a l'altura d'Horta, o per la ronda litoral també 7 quilòmetres en el tram habitual, sobretot amb aturades al Fòrum. En sentit Besòs també hi ha trams de 3-4 quilòmetres de congestió tant a la zona franca com també per la zona d'Esplugues a la ronda de dalt. Pel que fa a les entrades al Baix Llobregat, també retencions ja des de Pallejà per l'autovia 2 fins a l'altura de Cornellà, o per la B23 fins a 5 quilòmetres de congestió entre Molins de Rei i Sant Feliu, i també l'antitud fins a l'altura de la Diagonal per entrar cap a Barcelona. I la C58 també presenta retencions en els dos sentits de la marxa en els trams habituals. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Hernán. Passen 7 minuts del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest dimarts. El primer relacionat també amb la situació de trànsit complicada aquest matí a la ronda litoral de Barcelona. Més protestes dels transportistes avui estan afectant alguns accessos al port de Barcelona. El govern espanyol i el Comitè Nacional de Transportistes han arribat a un acord per bonificar el gasoil professional. És una mesura, però, que els vaguistes consideren insuficient i mantenen la seva protesta. Ajuntament i Àrea Metropolitana de Barcelona reuneixen avui per decidir si posen recurs al Suprem, que ho faran la decisió del TSJ de tombar la zona de baixes emissions. Segons el consistori, malgrat la prohibició, la ZB segueix activa i es multarà qualsevol persona que se la salti. Això mentre el TSJ tomba aquesta zona de baixes emissions perquè la considera mal justificada, excessiva en la quantitat de cotxes afectats, i retreu a l'Ajuntament que l'hagi aplicat en territoris que escapen a la seva competència. La sentència, com us dèiem, pot ser recorreguda. El Consell Escolar de Catalunya proposa ajornar un any els canvis en el calendari escolar que proposa el departament. El seu informe, però, no és vinculant. Aquesta tarda hi ha una nova reunió entre govern i sindicats per mirar de desencallar aquesta vaga en l'ensenyament. A Ucraïna, Volodymyr Zelensky insta Putin una altra vegada a reunir-se per arribar a un acord i acabar amb la guerra. Ara el president ucraïnès afirma estar disposat a parlar del futur de les zones ocupades de Crimea i el Donbass. Rússia, però, no respon a la petició i continua atacant el país per 27è dia consecutiu. A casa nostra, els Mossos investiguen la mort d'una dona de 27 anys a mans de la seva exparella, que n'hauria confessat l'assassinat. Es tractaria del segon cas de violència masclista aquest any a Catalunya, el 8è a tot l'Estat. Pel que fa als esports, aquest vespre a les 9, el Barça femení s'enfronta al Real Madrid per disputar el partit d'anada dels quarts de final de la Champions. La tornada d'aquesta eliminatòria, recordeu, es jugarà la setmana vinent al Camp Nou, on hi haurà més de 70.000 espectadors.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Repassant els diaris del dia que vam de dibuixar aquest dimarts, Educació planteja als docents treballar de manera presencial els 5 primers dies de juliol. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La idea del departament és que es dediqui aquella setmana a preparar el nou curs i per això serà presencial, no com fins ara, que la feina no tenia horari i es podia fer des de casa. Ho explica Montse Baraza, al periòdico.
Les morts prematures per coronavirus han provocat que molts familiars renunciessin a les herències.
L'any 2021 es va tancar amb gairebé 70.000 herències, un 10% més que l'any 2019 abans de la pandèmia. En un 15% dels casos, els hereus hi van renunciar perquè no estaven preparats econòmicament per assumir el pagament dels impostos sobre els béns heretats. Així ho recull el primer observatori notarial de Catalunya, que detalla Elisabet Escritxe al diari Ara.
Renfe accelera la formació de nous maquinistes per cobrir el dèficit que arrossega a causa de les jubilacions.
Segons l'empresa, en els últims anys s'han jubilat 500 maquinistes i ara promou un pla per formar 300 alumnes a tot Espanya i convertir-los en conductors professionals. Per accedir al curs, s'ha de passar un procés de selecció i després pagar una matrícula de 21.000 euros. Ho escriu Marc Rovira al País.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat l'ordenança de la zona de baixes emissions de l'Ajuntament de Barcelona. La norma prohibia fins ara la circulació de vehicles antics al perímetre limitat entre les dues rondes per reduir la pol·lució atmosfèrica. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. La sala justifica la seva decisió per la falta d'informes que valin algunes restriccions i també assenyala que la normativa ocupa un àmbit geogràfic excessiu i que afecta massa tipus de vehicles. Per aquest motiu, el tribunal ha estimat els recursos que havien presentat l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, els gremis de tallers de reparació de vehicles i de transportistes. Tot i l'anul·lació, el tribunal no dona a entendre que la normativa no és correcta, sinó que critica que no s'ha justificat bé. Ho ha explicat el Punt i Seguit de Ràdio Estel, l'expert de mobilitat de la Pompeu Fabra, Andrei Boar.
El que ens diu el tribunal és que es tira enrere per un fet de que no hi havia una sèrie d'informes, per un fet de que no s'havia estudiat prou com tirar endavant aquesta normativa, i per tant realment el problema no és que la ZB no es pugui aplicar o sigui dolenta. Amb això tothom coincideix i s'està d'acord fins i tot a partir del propi TSJ que s'ha de tirar endavant. El problema és que no s'ha justificat prou. Per tant, realment el gran problema d'aquesta aplicació és que no s'ha fet adequadament. Per tant, la gestió que s'ha fet per tard d'aprovar la normativa és ineficaç.
Avui l'Ajuntament de Barcelona, justament, també l'àrea metropolitana, analitzaran exactament quina és aquesta sentència, decidiran si hi posen recurs, tot apunta que ho faran, i en quin sentit anirà aquest recurs. Mentrestant, l'Ajuntament avisa que la zona de baixes emissions avui segueix vigent, igual que ho estava ahir, mentre no s'ordeni el contrari. El consistori ha rebut aquesta sentència amb sorpresa i amb perplexitat. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Fa només 4 dies que el govern de la Generalitat anunciava el desplegament de més d'una 60 de zones de baixes emissions per tot el territori català el 2025. Per això, l'Ajuntament de Barcelona no s'esperava que el TSJ anul·lés la normativa vigent a la ciutat des del 2020. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha defensat que aquesta mesura juga un paper fonamental en la salut dels ciutadans.
La OMS, passant per la Comissió Europea, pel Parlament Europeu, pel Congrés i per la pròpia Generalitat, estan apuntant no, que el camí és millorar la qualitat de l'aire. Aquesta sentència creiem que apunta, podríem dir, en un altre període històric, no? I precisament ens sobta enormement. I hi ha fortes contradiccions, no? Per nosaltres hi ha aspectes que no tenen ni cap ni peus.
L'Ajuntament de Barcelona decidirà aquesta tarda si recorre la sentència en una reunió amb els municipis afectats i la Generalitat. Badia defensa que cal mesurar bé la resposta amb informes tècnics i jurídics, ja que, per contra, els tribunals europeus porten temps dient que Barcelona està incomplint amb els llindars de qualitat de l'aire.
Gràcies, Sílvia. I des de la plataforma d'afectats per les restriccions circulatòries celebren la sentència, però ja alerten que l'Ajuntament de Barcelona respondrà amb contundència.
Amb responsables de la plataforma consideren que el consistori barceloní ha actuat de forma arbitrària aplicant la zona de baixes emissions i posant por als ciutadans amb la seva posada en marxa. David Llort, president de la plataforma, assegura que, sigui quina sigui la reacció de l'Ajuntament, ells ja han guanyat en la seva lluita contra la mesura. Són declaracions al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Portem 3 anys reivindicant i del costat de tots els ciutadans i de tots els afectats, i finalment molt contents, la veritat, de que per fi la justícia en aquest cas ha defensat a lo que és el poble i el ciutadà i no l'administració, com estem acostumats a veure-ho.
A tot això, nou matí amb protestes dels transportistes. Avui estan afectant, us ho dèiem, a aquesta hora l'entorn del port de Barcelona, alguns dels seus accessos. Això mentre el govern espanyol i el Comitè Nacional de Transportistes han arribat a un acord per bonificar el gasoil professional. L'executiu ha ofert una reducció efectiva en el preu del carburant que ascendeix fins als 500 milions d'euros per als transportistes.
Així ho ha anunciat la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que ha assegurat que és una mesura que tindrà un impacte real i efectiu sobre el preu del carburant que paguen els transportistes. Això sí, la ministra també ha aclarit que és una mesura que s'ha d'acabar de concretar després del Consell Europeu dels dies 24 i 25 de març. El govern espanyol també s'ha compromès a retornar el gasoil professional mensualment en lloc de trimestralment com fins ara.
Tot i el pacte, l'entitat que ha convocat l'aturada de transportistes continuarà amb la vaga i pararà de manera indefinida.
La Plataforma per la Defensa del Transport de Mercaderies ha rebutjat l'acord entre el ministre de Transports i el Comitè Nacional del Transport per Carretera. Diuen que no reconeixen el Comitè Nacional com un interlocutor vàlid i demanen que les negociacions es facin a peu de carrer.
El govern espanyol descarta recuperar el topall màxim del preu de l'electricitat de 180 euros al megawatt-hora i Pedro Sánchez ha demanat ja a la Comissió Europea que doni una resposta comuna per afrontar l'alça dels preus tant del gas com de l'electricitat.
La setmana passada, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, va afirmar que l'estat espanyol demanaria el topall de 180 euros al Consell Europeu, però per ara, fonts properes al Ministeri apunten que aquesta no és la mesura en la qual s'està treballant. Aquest dilluns, Pedro Sánchez demanava la implicació de la Comissió en el marc de la ronda de contactes que estan fent per sumar adhesions a la proposta de modificar el mercat energètic per desvincular el preu del gas del de l'electricitat.
Hay dos aspectos fundamentales. El primero es garantizar el suministro energético y también la evolución del precio del gas y su traslación al precio de la electricidad. Por tanto, estamos hablando de dos elementos en los que yo creo que la Comisión Europea esperamos pueda encontrar una respuesta equilibrada que nos permita a todos los países el poder responder en función de cuál sea la gravedad de la situación.
A Catalunya, el govern assegura que no té la capacitat d'actuar ara per ara per fer baixar els preus, però en canvi aposta per avançar en la transició energètica per energies més sostenibles. Així ho ha traslladat el govern a tota l'oposició en una reunió al Palau de la Generalitat. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La Generalitat s'escuda amb el fet que la majoria de competències són estatals i no autonòmiques. Davant d'això, l'única proposta que ha anunciat la portaveu del govern, Patrícia Plaja, és la de fer el possible perquè la transició energètica sigui una realitat.
Tant els grups com el govern han destacat que la crisi energètica no només no ha d'aturar la transformació energètica cap a les renovables que ha iniciat Catalunya i Europa, sinó que si ha de servir d'alguna cosa ha de ser per accelerar, per garantir millors preus i una suficiència energètica com cal.
Tots els grups han coincidit en celebrar que s'hagi fet aquesta primera reunió a Palau i han reclamat la seva continuïtat, especialment al PSC.
Sincerament els dic que les coses s'estan fent raonablement bé i amb una bona voluntat per part de tots i sincerament expressar que creiem que aquest és el camí de la col·laboració, no de la competició.
El portaveu del partit a Catalunya, Salvador Illa, ha subratllat que cal seguir avançant en el camí de la cooperació entre els diferents governs.
També aquí a Catalunya, la majoria del Consell Escolar ha votat a favor d'incloure una moratòria d'un any en l'avançament del calendari escolar. L'anunci arriba a poques hores que es celebri una nova reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació.
La proposta del Consell Escolar ha estat presentada amb una esmena al dictamen sobre la norma, que també inclou l'ajornament de la implementació d'una jornada intensiva durant el mes de setembre. El dictamen no és jurídicament vinculant pel govern, però recull tot un seguit d'aportacions diverses per tal que puguin ser considerades, si escau, per l'administració. Pel que fa a la reunió entre sindicats i conselleria, la trobada serà aquesta tarda a la seu de treball.
La Unió Europea ha aprovat el seu pla de defensa, que tindrà la capacitat de mobilitzar fins a 5.000 soldats. És llum verda, per tant, a un pla que permet augmentar la capacitat militar del club comunitari els pròxims 10 anys. Entre les aprovacions hi ha la creació d'un exèrcit europeu.
L'anomenada brúixola estratègica fixa que el club comunitari tingui l'any 2025 una força de desplegament ràpid amb fins a 5.000 soldats per reaccionar a les crisis. El document pactat estableix els principis comuns que han de guiar la defensa de la Unió Europea, entre ells el compromís d'invertir més i millor per augmentar les capacitats militars. De cara al 2023, els 27 es comprometen a començar avançar les maniobres militars europees amb plans que s'han d'elaborar aquest any.
Tot plegat en el 27è dia consecutiu de guerra Ucraïna, un conflicte que segueix enquistat i el nombre de víctimes continua augmentant. Zelensky ha tornat a demanar una reunió amb Putin, ara assegurant que també està disposat a parlar dels territoris ocupats de Crimea i el Donbass.
Rússia, per això, no s'hi mulla i continua atacant Ucraïna. Inclòs a Mariúpol, un cop ha acabat el seu ultimàtum, ha acabat sense la rendició de la ciutat. No s'hi han obert corredors humanitaris i es calcula que hi ha unes 300.000 persones atrapades a la ciutat que està sent assetjada per les tropes russes des de fa dues setmanes.
Tornem a casa nostra. Detingut a Barcelona un home com a presumpte autor de la mort de la seva exparella. D'individu s'ha entregat a la comissaria de la Guàrdia Urbana i n'ha confessat el crim.
Els agents han fet comprovacions i han localitzat el cos sense vida d'una dona on els havia indicat l'home el domicili que compartien. La jove de 27 anys és la segona víctima mortal per violència masclista a Catalunya el 2022 i la vuitena del que portem d'any a tot l'estat. Els Mossos han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies de la mort. En les properes hores intentaran reconstruir la vida de la víctima, si hi havia denúncies prèvies o si la jove en algun moment va manifestar o va alertar el seu entorn d'algun tipus d'amenaça.
I sobre racisme, alerta que el 60% de les situacions de racisme que identifica no s'arriben a denunciar.
Segons l'entitat, el principal motiu és la manca de confiança en el sistema per rebre una resposta justa. L'ONG també denuncia que el total de casos que han rebut gairebé s'ha duplicat respecte al 2019. L'any passat la discriminació més habitual van ser les agressions entre particulars i les vulneracions en accés a drets socials.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem també la premsa digital i la comarcal. La Sala Barts de Barcelona tancarà les portes el 17 d'abril i reobrirà com la Casa de la Música.
El període per presentar projectes per a la gestió d'aquest equipament va acabar el 17 de febrer i l'actual empresa que l'ha gestionat fins ara, The Project, no s'ha presentat al concurs públic. Argumenten que limitar l'ús del local només a la música fa inviable la continuïtat del que és i el que ha estat Barts com a sala on s'han acollit multitud de propostes artístiques. L'Ajuntament té sobre la taula dues candidatures i donarà a conèixer la resolució en 10 o 15 dies. Se'n fa ressò a diversos portals.
La Generalitat planificarà l'acollida dels refugiats per evitar que els municipis es saturin.
Catalunya ja ha rebut 11.500 persones que fugen d'Ucraïna i ha matriculat 160 nous alumnes a les escoles. El govern proposa als grups parlamentaris la creació de taules territorials per canalitzar la informació i la planificació sigui equitativa al territori, contractar també agents d'acollida a jornada completa i donar recursos econòmics per reforçar així els serveis d'assessorament jurídic i l'atenció psicològica. Ho informa Nació Digital.
Facebook i Instagram ja no estan disponibles a Rússia.
Un tribunal de Moscou ha qualificat com a extremista la companyia matriu Meta, la propietària de les dues xarxes socials, i se li prohibeix tenir sucursals i fer negocis al seu territori. WhatsApp, tot i pertanyar a la mateixa companyia que Facebook i Instagram, queda exclòs de la decisió del tribunal perquè s'utilitza per a la comunicació entre ciutadans i no per a la publicació d'informació. Ho llegim a VilaWeb.
El Ministeri de la Transició Energètica situa Girona a la cua d'Espanya en generació d'energia.
De fet, la demanda d'energia a Girona és com a mínim 5 vegades superior a la que s'hi genera. Aquestes dades del Ministeri arriben en ple debat sobre la instal·lació de parcs d'energia renovable a la província. A l'extrem contrari de Girona se situa Tarragona, que genera més del 70% de l'electricitat catalana. Ho podem llegir al Diari de Girona.
També a Girona, el president del Consell de l'Advocacia Catalana explica que hi falta com a mínim un jutjat.
Joan Ramon Puig ha reiterat que els serveis jurídics de la ciutat estan saturats. Apunta que hi falten un o dos jutjats més per permetre el desdoblament i que hi hagi òrgans civils i d'instrucció.
A Lleida, la Generalitat té censats un total de 666 habitatges que estan buits.
Almenys 78 d'aquests, és a dir, més del 10%, estarien ocupats. De totes maneres, el director de l'Agència d'Habitatge, Jaume Forn, ha assenyalat que els habitatges buits de la ciutat van cap a la baixa. Ho destaca el Diari Segre.
I a Andorra, cap bomber tornarà a anar a un comboi d'ajut a Ucraïna.
El Ministeri d'Interior descarta que formin part de qualsevol altra caravana humanitària després d'haver desobeït l'ordre de passar a Ucraïna. Interior ha reiterat que la seves ordres eren molt clares. No es podia trepitjar Ucraïna i el material humanitari s'havia de descarregar a Polònia. Ho trobem al Diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Amb la informació esportiva, aquest vespre el Barça femení buscarà encarrilar la classificació per les semifinals de la Champions, Ho farà a Madrid i davant del Real Madrid. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Amb la tranquil·litat que dona tenir el títol de Lliga a la butxaca, les blaugranes se centraran en la Lliga de Campions i concretament a partir d'avui han passat els quarts de final i seguir optant a tots els títols d'aquesta temporada. Aquesta nit a les 9 s'enfronten al Real Madrid en el partit d'anada. La blaugrana Aitana Bonmatí creu que es trobaran amb un Real Madrid molt tancat en defensa per evitar el gol, però assegura que el seu objectiu és guanyar sí o sí per no haver de fer la feina en la tornada, que serà al Camp Nou el dia 30 de març.
La consigna és guanyar, sempre la és, però ara més que mai, no? Estem a quarts de final de la Champions, volem seguir avançant, volem anar al Camp Nou amb un resultat favorable i, per tant, hem de sortir aquí i fer un bon partit.
L'entrenador Jonathan Giraldez no es confia i és molt conscient que l'eliminatòria encara no es guanyarà a l'anada. Per al partit d'avui, el tècnic recupera la defensa Irene Paredes, que ahir va rebre l'alta mèdica, i com que la plantilla continua amb les baixes importants, ha convocat les jugadores del filial Ona Barabat, Maria Pérez i la portera Meritxell Muñoz. El partit que juga a l'estadi Alfredo Di Stéfano es podrà seguir en directe a les 9 per la plataforma de Zon.
Pel que fa al futbol masculí, els jugadors del Barça afronten l'aturada de seleccions amb la moral ben alta, després de la victòria contundent davant del Real Madrid al Bernabéu.
La Lliga s'atura ara una setmana per deixar pas als partits de seleccions. Els jugadors convocats per Luis Enrique amb l'absoluta jugaran dissabte contra Albània i d'aquí dues setmanes, dimarts que ve, contra Islàndia. Amb la classificació per al Mundial al sac, la Roja disputa aquests dos partits amistosos per preparar l'equip de cara a la cita de Qatar el proper novembre. D'altra banda, ahir es van confirmar els horaris de la jornada 31. El Barça, després de citar-se amb el Sevilla al camp el cap de setmana següent de l'aturada de seleccions, s'enfrontarà al Llevant el diumenge 10 d'abril a les 9 del vespre al Ciutat de València. Pel que fa a l'Espanyol, rebrà el Celta també diumenge a un quart de 5 de la tarda. I a segona divisió es disputarà la 35a jornada de Lliga. El Girona visitarà el Saragossa el diumenge 10 d'abril a les 4 de la tarda. Abans, però, el dia 1 rebran el Màlaga a Montilivi.
En bàsquet, el Barça visita aquest vespre la pista de l'Alba de Berlín per disputar una nova jornada de l'Eurolliga.
Els blaugranes intentaran mantenir el lideratge en solitari que ostenten ara mateix a Europa quan només falten 4 partits, comptant el d'aquesta nit, per acabar la fase regular. Avui juguen contra un Alba de Berlín que ha guanyat 7 dels darrers 9 partits com a locals. Així ho valorava el tècnic culer Serunas Jasikevicius.
El Alba está en muy buen momento, yo creo que es claramente mucho mejor equipo en casa que fuera. Ha ganado en casa los últimos 7 de 9, además ha ganado a todos los equipos grandes, menos el CSKA y Madrid, todos los equipos de playoff.
El d'avui serà el partit 150 de Saras al capdavant de la banqueta blaugrana, també és el primer partit dels 3 que té el Barça aquesta setmana. Divendres tornaran a jugar Eurolliga contra el Fenerbahçe, en aquest cas al Palau Blaugrana, i diumenge a la Lliga CB jugarà el derbi català contra la Penya.
Encara en bàsquet, aquesta nit el Baxi Manresa juga el Nou Congost al pas als quarts de final de la Champions contra el Tofas Bursa.
Els manresans necessiten guanyar per passar ronda. Si guanyen per més de 6 punts ho faran com a primers de grup, i si ho fan per una diferència de menys de 6 es classificaran com a segons. L'única baixa del partit és Ismael Baco, que encara arrossega la lesió a la mà dreta. El partit és a 8:45 del vespre. Tot plegat el dia en què s'ha de decidir si s'expulsa definitivament els equips russos de les competicions europees. Fins a aquest vespre tenen temps per emetre el seu vot als 13 clubs propietaris de l'Eurolliga.
Vaja, encara temps pel ciclisme. L'australià Matthew Schmeichel guanya la primera etapa de la Volta a Catalunya.
La prova catalana va començar ahir amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols. Schmeichel, que també encapçala la classificació general, ha estat el més ràpid amb un temps de 3 hores i 47 minuts. En segona posició ha entrat l'italià Sonny Colbrelli, que ha protagonitzat l'ensurt de la jornada. El ciclista va patir una aturada cardíaca just entrar a la meta i el van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on es troba estable. Aquest migdia, a les 12, arrenca la segona etapa, que va des de l'Escala fins a Perpinyà, passant per Bàscara, Port de la Selva, Llançà i Banyuls, en total 202 quilòmetres.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Per arribar al punt de 8:45 del matí, hi posarem, com sempre, una mica de música. Tal dia com avui, de fa 79 anys, el 22 de març del 1943, va néixer George Benson, guitarrista i cantant de jazz. Va iniciar la seva carrera musical als anys 60. La seva carrera el va portar d'un jazz més eclèctic a un jazz més comercial i, finalment, a apropar-se a la música pop. Això és Give Me the Night. Give me the night.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15 del matí, avui és dimarts, és 22 de març, avui farem tertúlia amb la Sílvia Angulo, amb el Josep Maria Brunet i amb en Joan Serra, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí, amb ganes d'analitzar el que ens porta aquest dia, un dia marcat clarament per aquesta decisió de la justícia, que ahir va anunciar que tombava la zona de baixes emissions. Això sí, l'Ajuntament ja va deixar clar que la ZBE continua activa i que, per tant, algú, si pretenia saltar-se-la avui, sàpiga que pot ser multat, igual que ho podia ser ahir o abans d'ahir. Justament per això, d'aquí uns moments volem escoltar el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, perquè si ahir el TCJ ho va tombar, avui, es preguntaran molts conductors, per què ens poden multar si la justícia ja ha dit que no té lloc a aquesta ZBE. Té raó l'Ajuntament quan diu que la zona de baixes emissions segueix vigent. Ara us en donarem la resposta. A partir de 9:45 també hi diu la seva en Carles Folqui, que és el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes de Transportistes de Catalunya. És una de les entitats que va aportar la ZBE a la justícia. Ahir l'Eloi Badia, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l'Ajuntament, va sortir a defensar que aquesta zona de baixes emissions és plenament vigent, encara que el Superior de Justícia de Catalunya, el Tribunal, l'hagi tombada. Badia va sortir a explicar que la justícia, amb la seva decisió, al capdavall el que fa és anar en sentit contrari al que s'està fent a Europa, contra allò que la medicina està demostrant, bàsicament que la contaminació mata i que ens fa posar malalts, que va en contra dels models de ciutats que venen. Té tota la raó, i la ciència ho ha demostrat. També és veritat que la justícia tampoc és que ben bé digués que tot això no és cert i que no anava amb ells. La justícia senzillament li va dir a l'Ajuntament de Barcelona que no va aplicar-la bé perquè no va justificar prou perquè la tirava endavant amb els informes pertinents, que es va accedir en algunes qüestions. La justícia al capdavall li va acabar recordant a l'administració que a vegades no sempre tirar pel dret és el camí més ràpid, no que no pugui agafar aquell camí. Tenim un exemple recent. Es va fer un estat d'alarma, es van posar tot de multes per saltar-se la prohibició, la restricció més important que mai s'havia posat en aquest país, i s'han acabat tornant totes. No perquè no tingués lloc l'estat d'alarma, sinó perquè quan es va fer, no es va fer com pertocava. Per tant, la política ha d'anar aprenent que quan vol tirar endavant qualsevol iniciativa, el que ha de fer és tirar-la endavant amb tot el recolzament legal que ha de fer i amb totes tots els tràmits burocràtics, diguem-ho d'aquesta manera, d'informes que són pertinents per aprovar-ho. És més lent, sí, és més pesat, també. T'acaba donant la raó amb garanties. Doncs és evident que també acaba sent així. Ara en parlarem. Va, que avui és dimarts i aquests són els titulars més destacats del dia. I el primer té a veure també amb la circulació. Més protestes dels transportistes avui estan afectant alguns accessos al port de Barcelona. El govern espanyol i el Comitè Nacional de Transportistes han arribat a un acord per bonificar el gasoil professional, però els vaguistes consideren aquesta mesura insuficient i no només mantenen la vaga, sinó que algunes patronals s'hi han adherit a aquestes últimes hores. Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona i alguns municipis de l'àrea metropolitana es reuneixen avui justament per decidir si posen recurs davant del Tribunal Suprem a la decisió del TCJ de tombar la zona de baixes emissions. Segons el consistori, malgrat la prohibició, la zona de baixes emissions segueix activa i es multarà qualsevol persona que se la salti. Això després que el TCJ hagi considerat que aquesta zona de baixes emissions està mal justificada, que és excessiva en la quantitat de cotxes afectats, i li retreu a l'Ajuntament que l'hagi aplicat en territoris que escapen a la seva competència. La sentència, com us dèiem, pot ser recorreguda. El Consell Escolar de Catalunya proposa ajornar un any els canvis en el calendari escolar que proposa el departament. El seu informe, però, no és vinculant. Aquesta tarda hi ha una nova reunió entre govern i sindicats per mirar de desencallar la vaga. Avui que sabem, per cert, que el govern proposa als professors que treballin de manera presencial, matí i tarda, tota la primera setmana del mes de juliol. Veurem com s'ho prenen els sindicats. Volodymyr Zelensky insta Putin una altra vegada a reunir-se per arribar a un acord i acabar amb la guerra. Ara el president ucraïnès està disposat a parlar del futur de les zones ocupades de Crimea i el Donbass. Rússia, però, no ha respost a aquesta petició i continua atacant el país per 27è dia consecutiu. Els Mossos investiguen la mort d'una dona de 27 anys a mans de la seva exparella, que n'hauria confessat l'assassinat. Es tractaria del segon cas de violència masclista aquest any a Catalunya, el 8è, a tot l'estat. I aquest vespre a les 9 el Barça femení s'enfronta al Real Madrid per disputar el partit d'anada dels quarts de final de la Champions. La tornada d'aquesta eliminatòria, ho recordem, es jugarà al Camp Nou la propera setmana. I tancarem, com sempre, els titulars amb el temps i amb el trànsit. Per saber d'entrada quin temps ens espera per aquest dimarts, Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. La pluja continua afectant molts punts de les comarques del litoral i del prelitoral, ajudada per aquests vents humits de llevant que continuaran bufant de cara a les properes hores i que provocaran temporal marítim. Aquestes pluges més importants cap a la costa del prelitoral, en canvi, pot haver alguna ullada de sol cap a les comarques de l'interior, sobretot comarques de Lleida. De cara a la tarda, aquest risc de precipitacions afectaria sobretot les comarques del litoral sud, on ahir, només ahir, ja van caure més de 160 litres d'aigua per metre quadrat a la zona dels ports de Tortosa. Una situació meteorològica de vents de llevant que també ens acompanyarà de cara als propers dies. Per tant, doncs, demà, altra vegada, hem d'esperar un cel força gris, tapat i amb precipitacions febles al litoral i al prelitoral, tot i que demà a la tarda hi haurà moltes més clarianes cap a les comarques del litoral nord i comarques de l'interior. Les temperatures demà, com que sortirà una mica més el sol, alguns punts podran pujar respecte a dies anteriors, tot i que al matí demà farà més fred. De moment, el temporal marítim no pararà.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC per actualitzar la situació a les carreteres catalanes. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora parlem de situació complicada pel que fa a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Parlem de congestió habitual, amb fins a 8 quilòmetres d'aturades per la ronda de Dalt des del nus de la Trinitat fins a Sant Joan de Basi, i també per la ronda litoral són 6 quilòmetres i mig des del nus del Besòs fins al Port Olímpic. Però vaja, en sentit Trinitat també s'ha complicat, perquè a la sortida del nus ara hi ha un carril tallat per avaria. Això està provocant fins a 1,5 quilòmetres d'aturades per la Pota Nord des de Santa Coloma. Més congestió de l'habitual, i també venim des de la Verneda per la ronda litoral. Ara hi ha 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa a la C58, també congestió de 4 quilòmetres des de Montcada fins a l'enllaç, fins al nus de la Trinitat, volem dir, o també retencions a l'altura de l'enllaç amb la D30 a Barberà, que també va carregada en els dos sentits de la marxa. I pel que fa a les entrades de la Pota Sud del Baix Llobregat, també queden retencions habituals tant per l'autovia 2 com per la D23. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Va, paciència, si esteu al volant, que avui hi ha cua. Parlem de la zona de baixes emissions.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Comença a explicar algunes puntualitzacions de dubtes que ens queden en aquesta jornada. A les 8 del matí us hem explicat. La justícia ha tombat la zona de baixes emissions de Barcelona. Avui l'Ajuntament i alguns municipis de l'àrea metropolitana analitzaran si hi posen un recurs, si ho fan, que probablement ho faran, en quin terme ho acaben fent. Mentrestant, l'Ajuntament ha assegurat que, malgrat aquesta decisió del TSJ de tombar-la, la ZBE, la zona de baixes emissions, continua sent activa, i avisava l'Ajuntament que algú, si se la salta durant la jornada d'avui, seria multat. Per saber si això és així, sobretot el per què, volem saludar en un flaix d'urgència aquesta hora el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre. Professor Aguirre, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Però ahir quedàvem tots una mica perplexos, perquè anunciàvem d'una banda que la justícia tombava la zona de baixes emissions, i de l'altra sortia l'Ajuntament dient que avui continuarien multant com si aquesta prohibició no hagués estat efectiva. I que hi havia, començava, diguem-ne, una sèrie de dubtes al voltant d'aquesta situació. Això és així? És a dir, la justícia pot haver dit que la zona de baixes emissions no és legal i no té sentit que estigui activa, i avui l'Ajuntament pot seguir sancionant?
Sí, efectivament. El Tribunal Superior de Justícia ahir va anul·lar la zona de baixes emissions, ho va fer per una sèrie de qüestions formals, sobretot per manca de motivació de la norma, diguem, i perquè entenia que algunes de les seves prescripcions doncs eren desproporcionades, però és una sentència que no és ferma. Hi ha un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, on pot interposar l'Ajuntament de Barcelona en un termini de 30 dies, i mentre aquesta sentència no sigui ferma, a priori no té per què executar-se automàticament. Dic a priori perquè és cert que les parts que van interposar recurs, hi ha un concret 6 col·lectius que van interposar aquests recursos, i ahir van veure no només una sentència, sinó 6 sentències, tot i que de contingut pràcticament idèntic, poden sol·licitar en qualsevol moment, a partir d'avui, l'execució provisional d'aquesta sentència, i el Tribunal Superior de Justícia haurà de valorar si l'executa provisionalment. Si això fos així, si qualsevol de les parts, a partir d'aquest matí, demanés la seva execució i el tribunal ho estimés oportú, els efectes de la sentència entrarien en vigor amb caràcter immediat.
Sí, seria com, per entendre'ns, com si s'apliquessin una sèrie de mesures cautelars, diguem-ne, per donar-li una certa vigència a la sentència, a l'espera després que es pogués presentar un recurs al Suprem i aquest es pogués pronunciar.
Exacte, fent un cert paral·lelisme, tot i que són instruments diferents,
sí.
Seria similar a una mesura cautelar. Si provisionalment s'executaria, sens perjudici que després el Tribunal Suprem, si finalment el recurs és interposat, si finalment aquest recurs és admès a tràmit i si finalment el recurs fos estimat, s'han de donar les tres circumstàncies, doncs acabés estimant el fons i anul·lant aquesta sentència i retornant la vigència de les zones de baixa emissió.
Per tant, avui haurem d'estar pendents de si es fa algun tipus de petició en aquest sentit al Tribunal per executar la sentència, per entendre'ns, no?
Sí, jo crec que a curt termini hem d'estar amatents a dues circumstàncies. No? La primera és aquesta que esmentaves, si a veure qualsevol de les parts si té voluntat d'alguna manera de sol·licitar aquesta execució provisional de la sentència. La segona és veure, i això em sembla que ahir d'alguna manera ja es va apuntar, no? Aquesta voluntat de l'Ajuntament de presentar recurs, tot i que avui ho decidiran, ahir ja s'apuntava en aquesta direcció, i després haurem d'estar molt atents a veure si finalment aquest recurs és admès a tràmit, perquè si el recurs de cassació no fos admès a tràmit, de fet, els recursos de cassació hi ha una certa complexitat sovint per la seva admissió a tràmit, perquè els motius per als quals pot ser més són relativament taxats. Bé, haurem d'estar atents a això, perquè si no fos admès a tràmit, aquesta sentència esdevindria ferma i definitiva, i llavors sí, d'aplicació immediata.
Clar, no, ara em sorprèn una mica aquestes paraules, pot tenir dificultats l'Ajuntament per presentar un recurs a una sentència com aquesta?
No per presentar-lo, és a dir, presentar...
No, perquè li acceptin, no, per presentar-lo, evidentment, diguem-ne...
Sí, però sí per... Sí, per en els recursos de cassació, a diferència d'altres recursos, la llei enumera una sèrie de supòsits per al qual es pot interposar aquests recursos.
Sí.
No sempre es compleixen. Recordaran els oients un cas que va ser polèmic, no fa pas tant, no? Va ser el tema de la sentència del 25% del català.
Sí.
Bé, doncs va esdevenir ferm perquè el Suprem no va admetre a tràmit el recurs de cassació que havia interposat la Generalitat, no? Per tant, en temes fins i tot de rellevància social, no sempre els recursos de cassació són admesos a tràmit, perquè no sempre, diguem, es justifiquen els motius que la llei enumera pels quals aquests recursos puguin ser admesos, no?
Jo no sé... Acabi, perdoni.
No, li anava a dir, aquí probablement una de les qüestions que segurament es discutirà i té una certa rellevància, no?, és la connexió entre aquesta ordenança i la legislació estatal en matèria de canvi climàtic, no?, i alguna sèrie de conceptes que, en fi, que es discuteixen a la sentència. Probablement aquest pot ser un dels motius per als quals, diguem, s'acaba interposant aquest recurs de cassació i pugui ser eventualment admès per part del Suprem.
Clar, jo suposo que vostè ha tingut també la possibilitat de llegir aquesta sentència, que en són diverses, com vostè deia, pràcticament totes a la mateixa línia per les diversos contenciosos que s'havien posat en contra d'aquesta zona de baixes emissions. Li sorprèn a vostè l'argumentari que exposa el TSJ en la seva resolució?
Bé, li diré que no em sorprèn, en el sentit que veig diguem, un fil argumental coherent en la sentència, no? D'alguna manera el TSJ el que havia explicat, escolti'm, és que quan les administracions estableixen limitacions, i aquesta normativa de la zona de baixes emissions és una normativa de naturalesa eminentment restrictiva, perquè prohibeix a determinats ciutadans, en funció de la tipologia de vehicle, accedir a la ciutat de Barcelona, sempre ho han de fer tenint un principi, que és el principi de proporcionalitat. Per tant, s'ha de motivar bé la decisió i s'ha de ponderar bé que no existeixen limitacions menys restrictives que aquella que s'adopta, no? I aquí el Tribunal Superior de Justícia, al llarg de la sentència, és una sentència extensa, però va argumentant punt per punt perquè creu, diguem, que no s'ha respectat el principi de proporcionalitat en el plantejament que feia l'Ajuntament de Barcelona. Ho fa justificant-se en els informes que s'aproven en el propi expedient i ho fa de forma motivada. Per tant, em sembla que el relat és coherent, el TSJ insisteix en que és obvi que s'ha de regular aquestes zones de baixes emissions, no ho qüestiona. De fet, la pròpia Comissió Europea havia obert expedient sancionador contra l'Ajuntament de Barcelona, contra l'Estat espanyol, no? En el sentit de que tenia alguns àmbits doncs, que s'incomplien, no? Els llindars màxims permesos en matèria de contaminació, però això no és obstacle, perquè en el moment en què anem a limitar, home, ho fem de forma ponderada, veuran totes les conseqüències, especialment en determinats col·lectius, per exemple, aquells que tenen menor capacitat econòmica, i establim les restriccions allà on és necessari. D'alguna manera hem d'establir aquest principi de proporcionalitat en el sentit que no tota la ciutat de Barcelona té els mateixos llindars de contaminació i, per tant, diu el TSJ, les restriccions tampoc poden ser homogènies.
Pot marcar també una línia, perquè, per exemple, la setmana passada la Generalitat anunciava que hi hauria diversos municipis de més de 20.000 habitants que haurien de tenir zones de baixes emissions i tothom entenia que el model hauria de ser semblant al que ja hi havia a Barcelona. D'alguna manera, aquesta sentència, i sobretot en funció de com acabi el recurs de cassació que es presenti, no? L'argumentari de la resolució del presumpte recurs, modularà com hauran de ser aquestes zones de baixes emissions.
Sí, absolutament. Jo crec que el cas de Barcelona és un autèntic banc de proves en aquests moments. Pensem que l'Ajuntament de Barcelona va impulsar de forma pionera aquestes zones de baixes emissions abans que cap legislació estatal en parlés. Ara tenim la llei del canvi climàtic que estableix l'obligació amb caràcter general per als municipis de més de 50.000 habitants d'establir aquestes zones de baixes emissions a partir de l'any que ve, el 2023, i la Generalitat anunciava aquesta setmana que ampliarà l'obligació també en els municipis de més de 20.000 habitants de cara a l'any 2025. Per tant, tenim un conjunt de municipis en el conjunt del país que es veuran obligats a desenvolupar ordenances molt similars a aquestes i, per tant, el que ahir va dir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i eventualment el que acabarà dient el Tribunal Suprem en relació a aquests instruments pot ser fonamental de cara a que aquests ajuntaments que en aquests moments estan plantejant la redacció d'aquestes ordenances doncs ponderin tots i cadascun d'aquests elements, no? Per tant, entenc que el que estem fent aquí, bueno, doncs és aquest banc de proves, no? Aquest prova-error, no? És el primer cop que ho feien, anem a veure què és el que funciona i què és el que no funciona, anem, per tant, a ajustar-ho, anem a encaixar tots els interessos en joc quan establim ordenances de naturalesa limitativa i fem-ho en prou d'un interès general que és la qualitat de l'aire i la salut de les persones.
Ja ho dic bàsicament perquè dedueixo per les paraules que li estic escoltant, professor, sobretot quan ara em feia referència a com és el redactat d'aquesta sentència del tribunal, entenc que vostè li ha vist una solidesa suficient, diguem-ne, en aquest argumentari com perquè pugui tenir un cert recorregut o un cert pes davant del Tribunal Suprem. És a dir, que no és un raonament, diguem-ne, que es noti allò, que a vegades hi ha algun tipus de sentència, no? Que a vegades els polítics es queixen que allò és una ingerència pura o que pot haver escrit, pot estar escrit a vegades més des de l'estómac que des de la raó, diguem-ne, des d'un punt de vista legal.
No, jo crec que la sentència és extensa i està ben motivada. Crec que alguns dels elements que es posen sobre la taula, per exemple, en la delimitació territorial de les zones de baixes emissions, en què les dades en alguns casos no estan actualitzades per motivar aquestes decisions, i especialment en què no s'han aportat informes en què es ponderin els efectes que aquest instrument té en determinats col·lectius. Recordem que hi ha determinats ciutadans, bueno, que, en fi, que es van veure obligats doncs, a desfer-se del seu vehicle o fins i tot autònoms o petites empreses que tal vegada, no? De fet, això els mitjans de comunicació us n'heu anat fent ressò, no? Al llarg d'aquests anys en què s'ha aplicat la normativa, que tal vegada van haver de tancar com a conseqüència d'aquesta norma perquè era inviable l'amortització d'un nou vehicle, no? És a dir, per tant, en aquests escenaris, home, els efectes són importants, no són pas menors, diu el Tribunal Superior de Justícia, escolti, això no, els informes no s'han analitzat, no s'ha estudiat, això no era conseqüència important, s'hauria d'haver fet, com tal vegada haurien d'haver sigut una mica més continguts, no?, en l'aplicació de la norma i focalitzar-se allà on la contaminació era més accentuada. També critica, escolti'm, el principal focus de contaminació de la ciutat de Barcelona és el port, no?, i aquesta normativa no té capacitat tampoc per intervenir-hi, no? Per tant, jo crec que els arguments, alguns dels arguments són sòlids. Serà interessant, de totes maneres, veure una mica quina és la posició del Tribunal Suprem en aquesta matèria, i no sé fins a quin punt, no?, si el legislador, si el català o bé l'estatal, no?, bueno, pot apuntar altres instruments de naturalesa legislativa també per reforçar d'alguna manera aquestes previsions, no?, perquè recordem que finalment tot plegat el que estem discutint és una ordenança municipal, no?, i per tant, diguem, en fi, és un instrument de naturalesa reglamentària, no és una llei, no?, i pot trobar-se, no?, pues amb altabats com els que tenim ara plantejats en aquests moments.
Estem parlant amb el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, en Josep Maria Aguirre. Li vull fer una darrera pregunta, professor, no sé si més de caràcter filosòfic, diguem-ne, no?, del funcionament de la justícia, perquè pensava ahir, clar, el TSJ tomba segurament, si no la decisió política estrella de l'actual alcaldessa de Barcelona, sí una de les decisions més importants des d'un punt de vista de l'actuació municipal de l'Ajuntament, i per tant la justícia toma una decisió política rellevant com és aquesta. Havíem vist també com la justícia prenia decisions fins i tot davant de decisions del govern català en plena pandèmia, no?, que entraven també en l'argumentari que havia utilitzat el govern català en, no sé, tancament de l'oci nocturn, per exemple, no?, en alguns moments, o de limitacions a la restauració, o la pròpia justícia espanyola en el seu estadi màxim, que va acabar tombant l'estat d'alarma, no?, per exemple. Què li sembla a vostè, o quan els seus alumnes li demanen per aquest tipus d'actuacions en què la justícia entra tant en el moll de l'os d'una decisió política, quina és la lectura que en fa vostè?
Bueno, forma part del joc democràtic i de l'equilibri de poders, i recordem en tot cas que la justícia no entra d'ofici en aquestes matèries, entra a petició de ciutadans, no?, que se senten d'alguna manera, en fi, agredits, no?, per aquest tipus de normativa, i per tant legítimament demanen, diguem, la defensa d'uns drets, no?, que en tenen ajustats a dret, no?, davant del sistema judicial, no? En fi, jo crec que al llarg d'aquests darrers anys, no?, en què d'alguna manera, com vostè apunta, la justícia doncs ha sigut més protagonista, hem vist resolucions en ambdós sentits, no? És a dir, també recordarem, no?, com determinats col·lectius, no?, van estar demanant, no?, també davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la seva sala contenciosa, la reobertura de les seves activitats, no?, durant la pandèmia, i el Tribunal Superior de Justícia els hi va negar de forma reiterada, perquè entenia que hi havia interessos públics en joc que prevalien sobre això, no? Bé, aquí ara ens trobem una resolució en sentit contrari, no? M'agradaria posar èmfasi en que el Tribunal Superior de Justícia no qüestiona la necessitat de les zones de baixes emissions, i, és a dir, no fa, diguem, una sentència política en el sentit, escolti, no, això no pot ser, sinó que diu, escolti, és que la mecànica, la forma, el procediment que s'ha seguit per aprovar aquesta disposició, doncs té defectes, no? I aquests defectes poden haver causat eventualment perjudicis a determinats col·lectius, i això d'alguna manera s'havia de ponderar en aquesta norma, eh? Per tant, això és el que està apuntant la sentència. En el joc democràtic, el poder judicial fa una funció de contrapoder, no? Escolti'm, el legislatiu legisla, l'executiu adopta les resolucions en base a les lleis que ha aprovat el legislatiu, i finalment el poder judicial estableix el control per veure si aquests acords, com per exemple l'ordenança que avui estem parlant, són o no són ajustades a dret. I en tots els casos, fins i tot l'Ajuntament de Barcelona, doncs, té opció també d'interposar un nou recurs i, per tant, qüestionar si realment la decisió, en aquest cas, del TSJ ha sigut ajustada. I si no és així, revocar aquesta sentència i tornar-hi. O, alternativament, té l'opció de tornar a redactar una ordenança de la zona de baixes emissions, modificar els defectes de forma que s'han apuntat en aquesta sentència i, per tant, que torni a entrar en vigor en la zona de baixes emissions, però ajustada d'alguna manera en aquestes prescripcions. Això és el que anirem veient en els propers dies. No crec que això es resolgui en 24 hores ni en 3 mesos. Probablement serà, diguem, un conflicte que veurem al llarg del proper any llarg, no? I, per tant, bueno, hi ha totes aquestes opcions plantejades sobre la taula. Les zones de baixes emissions avui s'aplica, demà s'aplicarà, es continuarà aplicant fins que no hi hagi una sentència ferma, i, per tant, jo crec que hi ha hi ha vies perquè l'Ajuntament de Barcelona doncs corregeixi. Aquesta primera experiència, recordem-ho, insisteixo, això ha sigut un banc de proves, no?, en l'aplicació de les zones de baixes emissions, per tant, té temps de corregir allò que no funciona i adoptar una disposició que sigui doncs, perfectament ajustada i que compleixi la finalitat primordial pel qual ha sigut creada, que és millorar l'aire i millorar les condicions de vida dels seus ciutadans.
Professor Aguirre, que vagi molt bé. Moltes gràcies per ser-hi avui al matí.
Gràcies a vostès.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. D'aquí a una estona hi dirà també la seva en Carles Folchi. Està al capdavant d'una de les associacions de transportistes més importants del país, dels qui havien portat a la justícia aquesta zona de baixes emissions. Deia el senyor Aguirre, una de les coses que pot passar és que algun dels demandants demani l'execució de la sentència i aleshores sí, la justícia hauria de decidir si a efectes pràctics es pot seguir multant o no. Però això no ho sabrem fins que alguna de les sis parts demandants prengui aquesta decisió. Fem una pausa per la publicitat i seguim aquí en directe amb més coses al Matí Radio Estel.
Radio Estel.
Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Radio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Els professionals en futur es formen a Blanquerna. Vine amb el teu fill a les sessions informatives i descobriu els graus universitaris en comunicació, relacions internacionals, psicologia, educació, esport i salut. Parla amb els professors, coneix les instal·lacions i pregunta. Dissabte 26 de març a 11:45 del matí a Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquests dies estem parlant molt de la crisi a Ucraïna, de la crisi de refugiats que n'ha derivat, de les persones que estan arribant aquí, de com estem atenent a aquestes persones que arriben en la situació en la qual ho estan fent els que estan fugint de la guerra. Abans que esclatés la crisi dels refugiats, a casa nostra estàvem fent front a les conseqüències de la dura crisi econòmica derivada de la pandèmia, just quan sortíem d'aquests dos anys tan durs de la Covid, la crisi econòmica anterior. En molts d'aquests casos estàvem parlant de situacions d'exclusió social, d'exclusió laboral, de problemes de vivenda. En molts d'aquests casos, les persones que pateixen aquestes situacions de vulnerabilitat acaben tenint l'acompanyament, el recolzament, la feina fonamental dels treballadors, les treballadores socials, perquè és encara un col·lectiu de feina que està increïblement feminitzat. La setmana passada es vivia el Dia Internacional